Bon dia, com va? Som-hi! Estrenem, comencem aquest divendres 21 d'abril de 2023 al Penedès en xarxa. És divendres, això sempre fa il·lusió, agrada i a més ens trobem a les portes del cap de setmana de Sant Jordi. Doble il·lusió. Al llarg de tota la setmana ja hem estat parlant d'aquesta festa i dels seus protagonistes, els llibres, les roses i tota l'activitat cultural amplíssima a les nostres comarques que genera al voltant d'aquesta diada. Avui encara recollirem algunes perles. Farem aquestes 3 hores de ràdio des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central, i us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Tres hores de ràdio que arrencaran després del sumari amb la previsió meteorològica a càrrec del Marc Rodero i tot seguit els esports, amb la prèvia del cap de setmana, sobretot amb especial atenció el transcendental partit del Vilafranca, que juga la permanència aquest diumenge a les 12 al Municipal, i l'entrevista avui amb l'Isaac Mateos, competidor de ciclisme i pàdel adaptat. I per acabar, l'activitat del Centre Excursionista del Penedès. Després del flaix de 9:15, estrenem secció dedicada a les entitats del Penedès. I avui fem doblet, dues associacions femenines de Sant Sadurní, l'Associació de Dones i Sansa Feminista. A l'actualitat ens acompanyarà la Rebeca Morán, fundadora de l'associació calafellenca La Sonrisa de Eric, que dona suport a la investigació i als tractaments relacionats amb l'epilèpsia i altres afectacions neurològiques. Serà després del butlletí de les 11 a les 10 i 6. A 11:15, després del flash, agenda el detall amb un parell de propostes. L'exposició dels 25 anys dels Tocats de Canya, en parlarem amb en Jan Figueres, des del Vendrell, i el Diabòlic, el 15è Diabòlic, que comencen a celebrar aquest diumenge, els Diables de Vilafranca. Ens en parlarà l'Arnau Rafeques. A les 11 tafanejarem la cartellera cinematogràfica, parlarem del 7è art, i després de 11:15 del flash informatiu, l'entrevista amb la qual acomiadem la setmana i la jornada, avui dedicada als 75 anys dels Castellers de Vilafranca, un aniversari que celebren al llarg d'aquesta temporada amb molta activitat i amb un viatge final al novembre, quan acabin temporada, a Mèxic. Ens ho explicarà tot el seu president, Carles Mata. Hem començat amb el butlletí horari de les 9 i tornarem a escoltar l'actualitat generalista a les 10, a les 11 i a les 12, i a 9:15, d'11 i de 12, l'actualitat del Penedès. Som-hi amb aquest divendres.
El temps.
Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, bon dia a tothom.
Què ens expliques? Què farà el temps aquests dies, aquest cap de setmana?
Doncs mira, avui de moment tenim aquesta variabilitat en forma de núvols baixos que són presents a hores d'ara i que ho seran bona part del matí, fins a mig matí, suposo, en principi fins a primera hora de la tarda. El cap de setmana en conjunt ha de venir dominat per l'estabilitat, tot i que demà ens ha de creuar un sistema frontal que portarà certa inestabilitat lluny de casa nostra, bàsicament cap a les àrees del Pirineu i el Prepirineu, però que ens portarà això un dia tapat, sobretot la primera part, i amb més clariana a partir de migdia i en especial durant la tarda. Temperatures sense canvis també per la jornada de demà. I el dia de Sant Jordi, en conjunt estable, no acabarà de fer net del tot perquè la variabilitat s'ha d'anar imposant durant bona part d'aquest diumenge, però en conjunt el temps es mantindrà relativament tranquil. Per tant, no haurem de parlar de precipitació i això sí, amb unes temperatures que es mantindran molt agradables a les hores centrals del dia, és a dir, que tindran tendència a pujar de cara a aquest cap de setmana. Per tant, a grans trets, un temps relativament tranquil, demà amb més nuvolositat, però diumenge hi ha una jornada al cel molt més serè, tot i que veurem créixer algunes nuvolades, això sí, lluny de casa nostra.
Això serà fantàstic, tothom estarà satisfet amb aquest pronòstic i després que plogui a bots i barrals, però no sé què diu la previsió.
Deixem-ho en stand-by. Poca cosa. No hi ha gaire bona informació en aquest sentit. No sembla que la situació hagi de millorar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que tinguis un bon Sant Jordi.
Igualment, adeu-siau.
Adeu.
Els esports.
Som-hi amb la prèvia esportiva, una prèvia avui molt minvada i una conversa més extensa per conèixer el ciclista i jugador de pàdel adaptat Isaac Mateos. Això serà, però, després d'apropar-vos una cita esportiva molt important d'aquest cap de setmana. Eli Jiménez, des de Ràdio Sant Sadurní, bon dia.
Molt bon dia, doncs efectivament molt minvada aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana, però com bé deies, amb una cita futbolística transcendental, la que té el Vilafranca diumenge a partir de les 12 del migdia, rebent la visita de l'Hospitalet en la 30a i darrera jornada del grup 5 de tercera divisió nacional. Els vilafranquins depenen d'ells mateixos per continuar un any més a la categoria i és per això que han fet un crit a través de les xarxes socials per tal d'omplir diumenge el municipal. Diumenge, doncs, tots a omplir doncs, aquest municipal vilafranquí amb entrada gratuïta. En hoquei patins, jornada de descans per la disputa de la Final Four de la Europe Cup. La primera semifinal, demà a les 4 del migdia entre Cutres i Voltregà. La segona, a partir de les 7 de la tarda, entre Lleida i Braga. I la final, diumenge, a 1:45 del migdia. Dit això, avancem que el diumenge 30 d'abril s'abaixarà el taló de la fase regular de la Parlem Hockey Lliga amb la 26a i definitiva jornada que es disputarà a les 5 de la tarda en horari unificat i on el Calafell visitarà l'Igualada. Els calafellencs, que tancaran la fase regular com a tercers, no tenen res en joc. Sí que ho té, però, l'Igualada, que buscarà mantenir l'últim bitllet per disputar els play-offs pel títol. El Vilafranca, per la seva banda, s'acomiadarà de la competició rebent el líder, el Barça, mentre que el Noia, que busca ser cap de sèrie, visitarà el Voltregà. Necessita guanyar i que no ho faci el Reus amb l'Arenys. El que sí que juga aquest cap de setmana és el Vendrell, que demà es desplaça a Oviedo per tancar a les 8 del vespre la 21a jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord. I després de la prèvia esportiva anem ja amb l'entrevista de la jornada que avui anem a buscar a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meroño ens apropa ciclisme i pàdel adaptat. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs sí, efectivament, avui parlem de ciclisme adaptat, de pàdel també en parlarem, i tenim a un conegut del programa, l'Isaac Mateos. Molt bon dia, Isaac, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
Ja preparant tot per aquesta Copa d'Espanya, no?, que es durà a terme el mes de maig.
Campionat
d'Espanya, no, sí, jo sempre la lio per aquí. Vale, i explica'ns una mica com serà i com t'estàs preparant per afrontar aquest nou repte.
Doncs mira, pues ara entrenant fort ja, només entrenant-me amb els entrenos de la bici, perquè he estat, ja et dic, he estat liat amb el pàdel, no? De fet, allà sí que he fet la Copa d'Espanya, que és el circuit espanyol de pàdel adaptat, però ara pues, ja s'ha entrat. Mira, ahir vaig començar a fer... he fet una molt bona pretemporada, fent molts quilòmetres, però sense pujar molt el ritme cardíac, per poder fer tot, no? Per poder fer la bici i el pàdel,
sí.
Perquè si no, al final, si vas al 100% amb una cosa, no pots... No, és que no et dona el cos per tot, no?
Clar.
Llavors, pues, està fent molt bona pretemporada, però de quilòmetres sense pujar watts ni ritme cardíac. I ara, bueno, ahir vaig començar a fer sèrie ja, a apretar realment on toca, no? Vaig anar a Roda Barat, tinc una pujada de tamaca que fa de rotonda a rotonda, i ja vaig, pues, ja vaig començar a fer les sèries i apretar una mica per pujar el, per agafar el punx, no, de competició.
Clar.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Doncs mira, em queden 3 setmanetes per apretar bé.
Sí,
faré 3 dies de gimnàs, que el gimnàs també estàs fent, però també sense rebentar. I avui ja començo a fer gimnàs i bici. I, ja dic, o sigui, ahir ja vaig començar a sèrie. Avui també el gimnàs serà exclusió. Ja de cara a estar, pues, agafar la forma perfecta per estar al campionat, que serà el
19-20-21, pot ser?
19-20-21 de maig, sí. A Viveiro.
A Viveiro.
A Galícia aquest any, que ja es tenia que haver fet allà l'any passat, però al final, per burocràcia, ho van donar a València. Però l'any passat vam fer la Copa d'Espanya allà a Viveiro, i aquest any farem el campionat d'Espanya.
Clar, m'imagino, allà quants quilòmetres o aquests 3 dies, quan podeu arribar a fer?
Doncs mira, el primer dia és Team Relay, que és la... cadascú, o sigui, anem tots amb les seleccions. O sigui, pot anar gent per independent, però com a norma, pues, tots anem els millors de cada comunitat autònoma. Aleshores, o sigui, d'aquí a Catalunya anem 3, i un que és un de cada categoria, no? Perquè el ciclisme adaptat va per categories, depèn de la lesió que tingui, no? Aleshores, nosaltres anem 3, que hi ha un que és el tetraplègic i és dels millors del món. És olímpic, ha guanyat medalles a les Olimpíades de Tòquio, o sigui, i nosaltres fem el Team Relay per Catalunya i som dels millors, o sigui, gairebé tenim assegurat el campionat d'Espanya en aquella disciplina, no? Doncs divendres, cosa que fem, són el Team Relay, són 3 quilòmetres cadascun. 9 quilòmetres que farem el divendres. És super exclusiu, perquè és una cursa per relleus, no? Surt un, quan arriba surt l'altre, quan arriba surt l'altre. I que contra totes les altres comunitats autònomes, no? Madrid, Galícia, Andalusia, són les que més guerra es donen. Però ja dic que això ho tenim bastant coi avall, no? Perquè tenim un molt bon equip. Doncs contra divendres 9 quilòmetres, dissabte serà ruta 50 i pico, que és un circuit de 10 quilòmetres, que el fem 5 cops. Amb 150 metres de nivell positiu cada volta, seran, pues, 750 metres de nivell positiu, que és una bona data, saps?
O sigui,
un bon desnivell. Hi ha una pujada de 3 quilòmetres del 4 al 7%.
Déu-n'hi-do.
Una bona pujadeta. Això dissabte, 50 i pico quilòmetres. I diumenge, pues, una crono, que serà cronoscada també, amb una pujada molt guapa, de 18 quilòmetres.
Déu-n'hi-do. Un cap de setmana fortet, eh?
Sí, bueno, sí no pels quilòmetres, perquè jo al final cada dia faig 50, 60, 70, si vaig, si faig pla. Quan, per exemple, quan faig pla, que vaig normalment sortint d'aquí, vaig al Faro de Tarragona, des de Calafell,
sí.
Són 70 quilòmetres. Així que molt quilòmetres no és, però, clar, és en competició, o sigui que al final és donant el 100%.
Clar.
Rebentes, o sigui, buides del tot. Sí.
Déu-n'hi-do. Clar, a més de preparar-te de forma física, m'imagino que psicològicament t'has de preparar també, no?
Sí, perquè al final Depèn de la preparació que porti, i ja dic jo, aquest any a sobre, combinant... perquè sempre ho he combinat, no? Sempre he fet el bàsquet i el pàdel i la bici. Però normalment el pàdel m'ho prenia més en filosofia, no? Sense competir, sense... potser anava a alguna competició, però no tan en sèrio com aquest any. Viatjava i feia el pàdel i la bici, m'emportava sempre la bici. Aquest any a Sevilla no me l'han dut, al campionat de seleccions del pàdel tampoc me l'han dut. Llavors he fet més parons. No?
Clar.
Llavors vas una mica més condicionat pensant, ostres, pues no sé si arribaré al 100%, no sé si estaré a l'alçada, no sé si...
Clar.
Llavors sempre el tens al cap, no?, al final.
Sí, sí.
Si vas bé, si no vas bé, si... i els nervis típics, no?
Clar.
Que poden fer una mala passada, no?
No, i tant.
Hi ha molta gent que està superpreparada, que està super en forma, però, ostres, arriba el dia de la cursa i entra les candeles, li venen tots els mals.
Clar.
Es posa nerviós i en comptes de pujar-li ritme cardíac per bé, els nervis...
Li passen factura.
Li passen factura, saps?
Clar.
Jo tinc la sort que sempre m'han acompanyat i m'han fet bé, no?
Clar.
Perquè em poso molt nerviós, jo soc molt, molt nerviós, no sé... Però em senten bé, saps?
Clar, et puja l'adrenalina, m'imagino, no? I és per bé, no per contrarrestar, no? O per restar, en aquest cas, no?
No, hi ha gent que es posa molt nerviós i llavors s'estanquen.
Clar.
S'estanquen i no... Jo, per això tinc aquesta sort i per això m'ha anat bastant bé, no? Fins ara.
Mm-hmm. Important que segueixi així, no?
I tant, i tant, i tant.
Isaac, comentava... Sí, perdona.
Bueno, hi ha molta gent que tant pel pàdel com per la bici tenen ganes psicòlegs, o sigui, en psicòlegs esportius que t'ajuden a superar totes aquestes coses.
Clar, les pors, les inseguretats, suposo també el tema de mantenir el cap fred, que moltes vegades es diu, però controlar també els nervis. Clar, tu a banda, no, és el que deies, és a dir, aquest any doncs, has estat molt fort amb el tema del pàdel, de fet aquest cap de setmana feies aquest campionat, no?
Teníem la copa del circuit espanyol aquí a Gavà, del pàdel, sí.
I què tal, com va anar?
Bé, bueno, vam quedar un cens de 22 parelles, amb un nivell bestial, perquè hi havia totes millors de tota Espanya, que no, ja et dic que normalment no s'ajunten tots els millors mai a cap torneig.
Bueno,
normalment a Getafe sí que s'ajunten tots els millors. I ha coincidit que, mira, que aquí a Catalunya s'han ajuntat, perquè normalment s'apunten tots els jugadors de la comunitat autònoma on s'organitza, no? Però aquí, mira, ha coincidit que només ens vam apuntar tres parelles d'aquí, de Catalunya.
Sí.
I tota la resta, doncs, han vingut. Els millors de València, els millors de Madrid, els millors del País Basc, els millors de Galícia, els millors d'Andalusia... O sigui que ens hem juntat, hi ha hagut molt, molt, molt bon nivell.
Clar.
Sí, totes les 22 parelles eren de nivelazo, sí.
Déu-n'hi-do.
I s'ha donat proves, o sigui, hem jugat molt bé, ha sigut poder el millor torneig que hem jugat amb la meva parella, de joc, que és el Marc, un company d'aquí de Reus.
Sí.
I hem jugat molt, molt bé, amb el cap molt fred, a precipitar-nos sense fer fallos no buscats, o sigui, sense arriscar, no? Assegurant molt les boles, o sigui, ha estat molt, molt bé, ha sigut per mi, i, bueno, i comentant on veia l'acabar els partits, el millor torneig que hem fet, sense cap dubte.
Déu-n'hi-do, doncs, i tu tens un nivelazo. Que em consta que t'he vist jugar i he jugat amb tu, i mare meva, mare meva.
Sí, bueno, ja et dic, pues imagina't les 11 parelles que han quedat per sobre meu. És una barbaritat. Sí, hi ha gent que està entrenant tots els dies això, jo, per desgràcia, o perquè m'agrada molt la bici, pues no em puc dedicar o no ho he dedicat prou temps al pàdel, però la veritat que hi ha molt, molt bon nivell. Ara ja comença a sorgir el pàdel a tots els altres països, només feia Argentina i aquí a Espanya, i ara ha començat a practicar-se a França, a Itàlia, i jo crec que en breu, en uns quants anys, hi haurà circuit europeu o fins i tot mundial.
Déu-n'hi-do. Doncs estarem molt atents a aquests tornejos europeus. Isaac, se'ns ha esgotat el temps. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el 19, 20 i 21 i tot allò que et proposes, perquè ets un crac.
Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres per apujar l'esport adaptat.
I tant que sí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Adéu.
Ja ens acomiadarem, com cada 15 dies, anant fins a Ràdio Vilafranca per descobrir l'última hora del Centre Excursionista del Penedès, de la mà de l'Alba Esteve. Alba, molt bon dia.
Hola, bones. Seguim un divendres més acostant-vos les activitats que s'organitzen des del Centre Excursionista del Penedès pel que fa a dues setmanes vista. Però abans de començar, us diem que traieu agendes perquè diumenge, dia 14 de maig, se celebrarà la festa d'inauguració del nou local. Reserveu-vos la data, ja que serà un cap de setmana lúdic, festiu, i amb moltes activitats culturals. Al llarg de les properes setmanes es rebrà tota la informació a través del correu pels socis i sòcies i també s'informarà a través de les xarxes socials del Centre Excursionista del Penedès, i ho anirem anunciant també per aquesta altaveu de Ràdio Vilafranca. I encara parlant d'activitats, la Coral del CEP celebrarà aquest diumenge, dia Sant Jordi, el seu concert del 25è aniversari. I el voler omplir de gom a gom l'Auditori Municipal de Vilafranca, convidem a tothom a assistir-hi. Per aconseguir les entrades, que estan a un preu de 10 euros, es poden aconseguir a la farmàcia Miralles o a la floristeria Mireia Gual. I encara parlant d'activitats, us recordem que a partir del mes de maig s'obrirà un nou grup de ioga dinàmic per complementar la pràctica esportiva al mateix local del Centre Excursionista, aquesta nova seu social. L'activitat serà cada dimecres de 6:45 a 7:45. I el darrer cap de setmana d'abril, la secció d'excursionisme ha organitzat una nova sortida del Camí del Llobregat. Es tracta de la 11a etapa, que és una etapa més curta, però també interessant, en les quals es travessaran la fèrtil horta del Delta de Llobregat pels camps de carxofes, tomaqueres i enciam. I més qüestions, perquè més de 500 persones s'han inscrit ja a la 19a marxa de resistència a 7 cims, que se celebrarà el proper 7 de maig, i si tu encara no t'has apuntat, tens temps de fer-ho, però fins dimarts, dia 25 d'abril, no queda gaire, no t'adormis, perquè aquestes places estan volant.
Gràcies, Alba. Posem així el punt final als esports. Mig minutet i ens plantem a 9:45. Això vol dir cita amb l'actualitat, en clau alt i baix Penedès, el flaix informatiu, i després estem d'estrena amb una nova secció dedicada a les entitats de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 9:45 del matí. I a aquesta hora us donem la benvinguda al primer flash informatiu d'aquest matí en el Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els CAP de l'Alt Penedès i el Garraf detecten un centenar d'embarassades en risc en el darrer any. La majoria dels casos detectats són dones que pateixen dificultats socioeconòmiques, manca de suport familiar, relacions inestables de parella, violència masclista o consums de tòxics. La coordinació entre treballadors socials, infermeres i pediatres del Garraf i del Penedès s'ha intensificat per prevenir el maltractament infantil des dels CAP, gràcies a la detecció de dones embarassades en situacions de risc. Abans, els professionals tenien coneixements naixement d'aquestes situacions quan la dona estava a punt de donar a llum o el mateix dia del naixement del nadó. Ara, els canvis implementats permeten detectar aquests casos amb l'antelació suficient per actuar en prevenció, acompanyant la dona durant el seu embaràs i, en conseqüència, es fa més fàcil reconduir la situació. Per fer-ho possible, es va traslladar una guia amb indicadors als professionals de ginecologia i a les llevadores perquè puguin detectar casos de risc a la consulta. Veïns de Calafell veuen tracte de favor de l'Ajuntament a una única empresa de circ. La plataforma cívica Salvem el Parc de la Sínia de Calafell considera que l'Ajuntament del municipi està afavorint a una única empresa del món del circ i vetant l'entrada d'altres companyies al municipi. En una roda de premsa celebrada aquest dimarts 18 d'abril, la plataforma ha anunciat que ha portat a l'Oficina Antifrau de Catalunya el projecte per fer un museu i una escola de circ. Segons els integrants de la plataforma, que impulsen les associacions veïnals Calafell Residencial i Parc de la Pau de Segur, l'Ajuntament està fent un tracte de favor cap al Circ Reluí Legacy, que és el que ha de desenvolupar el projecte. El dossier que han adjuntat a la denúncia apunten que els últims anys el consistori ha negat sistemàticament qualsevol opció de portar una altra companyia al municipi. En aquest sentit, inclouen instàncies d'altres companyies de circ que demanaven portar el seu espectacle a Calafell. En totes, se'ls nega la llicència, aduint el fet que ja hi ha un conveni de col·laboració amb una empresa per cobrir aquest servei. Des de la plataforma asseguren que des del 2017 només el Circ Reluí Legacy ha pogut fer el seu espectacle al municipi. El Dansòmetre celebrarà la seva 6a edició amb dansa al carrer i espectacles professionals. El 29 d'abril se celebra arreu del món el Dia Internacional de la Dansa i des de fa 6 anys Vilafranca du a terme el Festival Dansòmetre. Enguany tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 d'abril i aplegarà el Dia de la Dansa al carrer per part de les escoles de dansa locals i els espectacles professionals d'aquesta disciplina que se celebren a Vilafranca. El mateix dia 29 d'abril, Dia de la Dansa, a la plaça de la Sardana hi haurà una ballada matinal de sardanes a càrrec de la Cobla Catània i la colla sardanista Maragda del Penedès. A la mateixa plaça, a la tarda, les escoles de dansa de Vilafranca mostraran diverses disciplines i estils al públic de Vilafranca. Les escoles participants aquest any són l'Associació Cascavells, Més Gimdans, Escola de Dansa i Gimnàstica, Golden Dance Lab, Escola Montagut, Escola de Dansa Cas, Escola de Dansa Assumpta Trens i Fania Dance Studio. Primera fira d'entitats a Castellví de la Marca aquest dissabte. Organitzada pel DRAC de Castellví i amb la participació de 13 entitats del municipi, més l'entitat convidada del Porquet de Sant Antoni, aquest dissabte la plaça de la Societat de Castellví acull la primera edició de la Fira d'Entitats a Castellví. Restarà oberta de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre i permetrà conèixer l'activitat del teixit associatiu del poble. La fira inclou, a les 5 de la tarda, l'acte de lliurament de diplomes de la tercera mostra artística de Sant Jordi, amb berenar pels artistes a 6:15 de la tarda. Per animar la festa, es comptarà amb l'actuació de les Zebres Marching Band.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Passen 5 minuts de 9:45. Estrenem ara una nova secció que ens acompanyarà quinzenalment durant les properes setmanes, un espai que volem dedicar a conèixer entitats del Penedès i que avui arrenquem a la capital del Cava amb dues associacions femenines.
Com bé dius, avui coneixem dues associacions formades per dones aquí a Sant Sadurní i la primera que ens acompanya ara és l'Associació de Dones de Sant Sadurní. Per això estic molt ben acompanyada. 5 dones, la Josefa, la Teresa, la Maria José, la Maria Àngels i la Remei. Molt bon dia a totes, com estem?
Molt bé.
Abans de parlar, perquè avui és una secció molt feminista i per tant parlarem de feminisme, però abans de començar parlem de l'Associació de Dones, una entitat de les moltes que hi ha a Sant Sadurní formades per dones. Aquesta, però, la que té més història, l'any passat de fet fèieu 20 anys, i la que té, jo diria també, que més nombre de sòcies.
Sí, sí, no som les més antigues en quant a associació, perquè hi ha una altra colla, però nosaltres l'any passat vam fer 20 anys i estem molt contentes, de la feina ben feta que vam fer l'any passat entre totes i que les sòcies també van ser persones que ens van acollir amb els braços oberts, amb les celebracions, i a partir d'aquí aquest any hem fet, no sé, jo no sé quantes, però almenys 30 o 40 sòcies noves que realment els hi ha vingut de gust pertanyer a la nostra entitat, que és la vostra, que són les seves també. Estic molt contenta i estem molt contentes totes.
Gairebé 300 dones de Sant Sadurní formen part de l'Associació de Dones.
Sí, sí, això és molt maco, el número és molt maco.
Número rodó, si us sembla, parlem ara, dèiem que aprofitant que tenim dues associacions formades per dones, parlem de feminisme i parlem de com traspassa les fronteres del temps, no? Com ha anat evolucionant aquest feminisme, que al final no sé si canvia molt o canvia poc.
Canviant molt, molt, molt. Ara parlarà la Josefa, que també té la seva història, perquè totes, cada una de nosaltres, venim d'un món diferent i d'una manera de viure-la també diferent.
Sí, això del feminisme és una lluita constant, es pot dir així, per la igualtat entre els homes i les dones. I crec que no l'aconseguirem guanyar fins que no parlem de persones, perquè hi ha masses diferències, començant per les pròpies dones, quan som mares, no sé què ens agafa, però som les primeres a tornar-nos una mica masclistes i fer diferències entre nens i nenes. Això cada vegada és menys, però encara hi és. I llavors, clar, aquests nens i nenes es fan grans, adquireixen uns costums que no són les idònies, i fins avui anar lluitant.
A mi em sembla que el feminisme ha aconseguit moltes coses, però encara hem de lluitar perquè, en el fons, és que la dona no està al mateix nivell que està un home, en moltes coses. Primer, pues, ja no sé si és el sol fet de néixer nena, ja sembla que et marqui, o ens ha marcat fins ara. Sí que ara ja la gent és conscient de que això no és així i després els homes ja empatitzen més amb la dona i amb moltes coses que abans no era així, però de totes maneres encara hem de lluitar. I el principal per mi és l'educació. L'educació ha de ser exactament per un nen que per una nena. O sigui que no ha de fer distincions entre els sexes, sinó que ha de ser... són persones, i les persones són igual, tant un nen com una nena. I fins que això no ho tinguem ben assumit o assolit, i això no... intentem entre tots, no solament a l'escola, sinó a casa, les mares, una educació per igual, tindrem de continuar lluitant. A part, i això que nosaltres podem estar contents perquè estem al nostre món, al primer món, i bueno, sembla que les coses vagin més bé, perquè pels del segon món, ja em diràs tu, les nenes com les tracten, si les venen, si les violen, si la mutilació sexual, vull dir, és que és tantes coses que encara hi ha per lluitar, que bueno, sembla que tindrem feina per anys.
Sí, jo n'estic recolzant el que està dient la Teresa, perquè en si la dona a primer món, bueno, encara tenim que lluitar per molts drets, com és el treball o el dia a dia a casa, perquè a la casa, per molt que se diga, jo com t'ajuden, no, hem de compartir les feines. Mm-hmm. Això és un punt principal, perquè, o sigui, a veure, una dona treballa dintre casa, fora de casa. A més, assolís la responsabilitat si hi ha gent gran, com si tenim fills. I l'home sí, que clar, ell ve, treballa, pot tindre més hores a la seva feina, perquè no, entre cometes, no té aquesta responsabilitat, en què col·labori, però no... no és el que tindria que ser. Llavors també, en la feina, en tot, a un home en una entrevista de treball no li pregunten si té fills, si té responsabilitats, si té vells. Pensen, tu quan vas a buscar feina, penses que vas a fer les 8 hores que te corresponen. No penses de que agafaràs baixes perquè tens el fill malalt o si tens gent gran a casa i també te donen, l'has d'acompanyar al metge. No, vas a buscar feina. Per què tenen que fer-te aquestes preguntes? A un home no li fan.
Bueno, en el meu cas ha sigut bastant diferent perquè jo sóc autònoma, bueno, ho he sigut sempre amb totes les feines que he fet i doncs no he hagut de lluitar gaire, pràcticament gens, des de que em vaig casar. Mentre era soltera sí, perquè el pare doncs, era el que manava i ho deia tot, no? Però quan em vaig casar doncs, vaig poder fer el que jo creia que es havia de fer i també m'ho van deixar fer, mai em van posar cap impediment. I en els meus fills també els hi vaig ensenyar, tant els fills com les filles, que es havien d'espavilar cada un pel seu compte i que cada un triés el que a ell li agradava, però que lluités per el que li agradava i que no, estudiar no els hi va agradar a cap, pràcticament. Doncs treballeu i espavileu-se, perquè jo també he hagut de fer.
Jo crec que ara, parlant del feminisme, també hem de mirar que hi ha molt poc respecte envers la persona, envers la dona. També s'ha de dir que també hi ha molt, que hi ha alguna dona, no totes, perquè n'hi ha alguna que també maltracta l'home. O sigui, fins ara només era l'home contra la dona, però ara ja se'n veu algun que és al revés. Jo crec que la part més important d'un feminisme és el respecte. El respecte amb tot. Amb la dona, amb els estudis, amb el treball, amb el viure, amb el estar a casa, amb la manera de sortir al carrer, que també ara comencen a haver-hi aquesta joventut que volen anar a la discoteca i tenen problemes i molt grossos amb nois, que això també és una manera de tirar enrere, perquè nosaltres hem lograt fer poder anar a la discoteca o poder anar sola sense pensar que jo havia sortit de nit i no m'havia passat mai res. I ara que aquestes noies tinguin aquestes dificultats, també això sap molt de greu, de tirar enrere una cosa que és tan evident que ja és aquí. Jo al respecte penso que és el principal.
Creieu, ara agafant el fil del que diu Remei, creieu que estem retrocedint una mica en drets i llibertats de les dones?
Jo crec que sí, que és molt
total,
important.
Total, total.
Sí. Algunes coses sí. Total.
Amb algun tema segur, per segur. Però perquè també veuen, molt, jo veig, que això ho he vist jo, eh? No és perquè ho diu, que no veuen la necessitat de lluitar per la dona. Oh, és que jo no tinc temps de fer això, oh, és que jo no tinc temps. És que no és qüestió de temps, és qüestió del dia a dia. És qüestió de lluitar cada dia, a tot moment.
Perquè les que segueixen matant són les dones. Amb la violència de gènere, sí que també pot haver algun cas que bueno, algun senyor pues, també rebre. Però, si us fixeu, les que maten són a dones.
De fet, com que ara s'explica, com que ara es denuncia, doncs també hi ha l'agressor a casa. No és que l'agressor sigui allà al carrer o un altre cantó. El tenim a dintre casa. També hem avançat amb això, però hem retrocedit, en el meu entendre.
Jo crec que hem retrocedit sobretot amb el tema de la joventut. La joventut cada dia, bueno, no ho dic en general, però n'hi ha molta part, totes aquestes falta de llibertat de poder sortir i tenir... Cada vegada s'anuncien més violacions i no una violació, sinó violacions amb manada, amb més d'una persona i... Això fa molta por, eh? Fa molta por perquè, no ho sé, no sé si és degut a la influència dels jocs.
De la droga,
de lo que sigui, però això fa molta por. Abans no hi era, nosaltres, vull dir, quan érem joves no hi havia totes aquest tipus de
violacions.
De violacions i coses.
Jo soc més jove i tampoc en la meva època podíem anar... completament segures amb els amics, en la gent, a les discoteques, res de res. Ara diuen que la culpa damunt és de les noies, perquè van massa provocatives, perquè van despullades, perquè què? Si jo, la noia pot anar com li doni la gana. Si jo no vull que em toquis, no tens per què tocar-me. La llibertat és aquesta, i sobretot el respecte. I aquestes persones, si se poden dir d'aquesta manera, aquests nois que fan això, pues, suposo que també deben tenir família, deben tenir germanes, cosines, ja no dic la mare, perquè ja no sé a quin punt ficar-ho, però cosines, germanes, veïnes, amigues, no poden entendre-ho això, aquesta classe de persones, per dir-los persones, perquè no sé de quina manera es pot catalogar, perquè després està la família que el recolza, perquè no, el meu no ho ha fet, això és, oire, si ho ha fet ha d'assumir la responsabilitat. I això també estem llevant la llibertat de que els fills puguin assumir els errors que fan. I volem tapar-ho tot, ja siguin en nois com en noies. I el que diu la Josefa, la culpa la tenim les mares. I som dones.
Llibertat i respecte, que important que són aquests dos substantius. Segurament ens estaríem aquí moltíssima estona parlant. Jo us convido que vingueu un altre dia, que continuem parlant de feminisme, perquè temes n'hi han un bon munt. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Penedès en Xarxa, parlant de l'Associació de Dones i parlant de feminisme. Fins la propera.
Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.
La segona associació, la segona entitat formada per dones aquí a la capital del Cava i que coneixem avui és Sansa Feminista. Per això les que ens acompanyen ara són l'Helena i la Maria. Molt bon dia a totes dues, què tal, com estem?
Bon dia, molt bé.
Molt bé, molt bé.
Coneixíem res, ara fa un moment, a l'Associació de Dones de Sant Sadurní, una entitat amb més de 20 anys de història. Ara coneixem l'altra cara de la moneda, que sou vosaltres, amb una historieta més curta i molt més joves també totes.
Exacte, exacte.
Sí, déu-n'hi-do. Tot i que acollim, per dir-ho d'alguna manera, dones des de 20 anys fins a 40, però tot i així, una generació per sota o dues hi són.
Mm-hmm. Quan neix Sansa Feminista?
És que Sansa Feminista... Abans hi havia un altre grup feminista que tampoc es deia Sansa Feminista. Llavors... com a tal, des de Sansa Feminista, el nom de Sansa Feminista, portem uns 5-6 anys. Sí que n'hi havia un anterior, però com que tampoc estem consolidats com a entitat, està agafat una mica amb pinces l'any exacte en què va néixer. Sempre hi ha hagut com un grup de noies amb afany de trobar-se i reivindicar-se. És per això que no podríem dir com un any exacte, però ara ja portem 5-6 anys sota aquest, sota el nom de Sansa Feminista, més o menys.
Ara ho deies, un grup de noies, no?, reivindicant a aquest feminisme important. Amb l'Associació de Dones parlàvem justament de feminisme, parlàvem de feminisme intergeneracional, que és un concepte que a mi m'agrada molt, perquè al final el feminisme va creuant, no?, i va passant els anys, però al final el concepte acaba sent una miqueta el mateix.
Acaba sent el mateix, i jo crec que el tema és que avui dia encara es busca, no?, aquesta igualtat que no existeix. No parlaríem d'igualtat, parlaríem d'equitat, no? Les dones encara avui dia, tot i que sembli mentida, estem en situació d'inferioritat en molts àmbits, en molts aspectes, i és per això que les generacions més joves, per dir-ho així, encara hem de lluitar per drets molt diferents als que lluiten segurament o als que busquen els objectius de l'Associació de Dones. Però amb nous objectius, en la mateixa línia de treball, són els que ens mouen una mica.
Sí, sí, totalment. El nostre potser és una línia, bueno, com deia l'Helena, diferent. Des de l'Associació de Dones, pues, s'organitzen més activitats per tal de trobar-se, reunir-se. El nostre és, bueno, doncs, com he dit abans, un espai més com per reivindicar, fer-nos veure's i també trobar-nos per tal d'exposar, doncs, aquest, a vegades, sentiment d'impotència que sentim com a dones, noies, nenes.
Mm-hmm. Jo preguntava a l'Associació de Dones si creien que amb els anys s'havien anat perdent una mica en certs aspectes algunes llibertats que segurament havien aconseguit elles fa molts anys i que malauradament en els últims anys en molts aspectes tenim la sensació que hem guanyat en molt, perquè hem guanyat, però que en algunes coses hem fet passes enrere.
Sí, jo sóc la primera, de fet, que a vegades dic que en aspectes tirem enrere. Vull dir, sí que també s'ha de dir que, des del meu punt de vista, s'ha perdut una mica aquest valor combatiu, no?, que van aconseguir tantes dones en el passat i reptes que semblaven no fites impossibles, doncs gràcies a la seva lluita incansable, ara estem on estem. L'únic que jo crec que sí, en aquest aspecte, per exemple, s'ha anat enrere. Costa més lluitar pels nostres drets. Sí que sortim al carrer, però fites tan importants que es van aconseguir fa anys que hem quedat com una mica estancades.
A mi hi ha un concepte que m'encanta, que és el concepte de sororitat, i que malauradament hi ha una part de la població que intenta esborrar-lo del mapa perquè ja els hi va bé.
Sí, jo crec que... És a dir, s'ha transformat molt la lluita i s'ha perdut una part del que deia la Maria, no, com de lluita conjunta. No hi ha tanta sororitat, podríem dir, no? S'ha dissolt aquesta unió, aquest tirar de totes endavant, perquè els interessos també han canviat i, òbviament, hi ha una part de la població, no, que no interessa que les dones s'aglutinin, per dir-ho així, i juntes reivindiquin, doncs, que encara hi ha diferències i que s'ha de seguir fent no només activitats, sinó organitzar-se de manera diferent a nivell social, a nivell cultural, a tots els nivells, per aconseguir una situació diferent.
Segurament una d'aquestes diferències que és molt visible està en el món laboral amb aquest concepte de sostre de vidre. Se'n parla moltíssim del sostre de vidre. Molts diuen també que és mentida, però és un concepte que se'n parla i s'estudia molt.
Bueno, de fet, els mitjans mateixos, la ràdio, la televisió, són els primers a fer ressò de quan surten a la llum, depenent de quines dades, bueno, que és clarament queda emmirallat allà. Vull dir, no hi ha excusa que valgui en aquest sentit.
Sí, no només això, no? Sinó que, de fet, vull dir, està clar que no només les dades reflecteixen la realitat de que les dones arriben a uns límits molt abans que els homes, i també hi ha aquí tota una qüestió cultural, no?, de com s'educa encara avui dia els homes i les dones, perquè sí que a nivell d'educació s'ha fet molta feina, no? Les escoles treballen per educar en igualtat, però tot i així l'entorn social, que al final també és un tipus d'educació, fa que les dones no acabin sentint-se tan empoderades com els homes, tot i que es pugui pensar com pot ser que això encara no hagi canviat, no?, després de la lluita de dones que ara, per exemple, estan a l'associació, però encara el rol de l'home encara és un rol molt predominant, no? Vull dir, això fa que inevitablement topem amb el sostre de vidre.
Ara parlaves de l'educació, també en parlàvem amb l'Associació de Dones de l'Educació, recordaven, no?, elles com ho van viure i explicaven alguna vivència, i si ho traspolem, no?, el que comentaves ara, és que moltes coses encara, malauradament, hi ha diferenciació d'educació en algunes coses entre nens i nenes.
Sí, sobretot jo penso que el tema és que hi ha una segregació per gènere molt clara encara. Aleshores, inevitablement, aquí es dibuixen diferències i tot i que s'intenti educar en la igualtat, només el simple fet de distingir per gènere ja fa que hi hagi un petit desequilibri. Coeducació, que és una nova paraula que ara està molt de moda, no?, és educar en la igualtat. Jo crec que s'està fent molta feina a les escoles, als instituts, però tal i com es fa aquesta feina, es fan passes enrere en altres aspectes i queda molt de camí encara per fer-hi treballar. I fer tallers, canviar els llibres, ja no explicar els contes tradicionals, sinó que buscar noves referències no és l'única clau per educar d'una altra manera, sinó que s'ha de fer un treball molt llarg que tot just acaba de començar.
Jo crec que les xarxes socials també ens estan fent un gran mal en aquest sentit, no? Perquè jo, a la meva època, potser les referències podien ser la princesa de tal, la protagonista de tal pel·lícula, però ara les referències que tenen les noies i les nenes d'avui en dia són unes influencers, en què jo crec que valors i coses que estem lluitant, no?, per reivindicar i per intentar canviar, bueno, és una passa enrere totalment.
Molta pedra per picar encara en el món del feminisme. Maria, Elena, un plaer tenir-vos avui al Penedès en Xarxa parlant de feminisme, coneixent a Sansa Feminista. Ens retrobem ben aviat i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que
i acabem reivindicant els drets de les dones amb Rosalén.
Y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me ha llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo.